Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a una nova edició de l'Esports 14, programa d'avui dilluns 10 de març del 2025, un programa en el qual ens farem ressò del que donava de si la Copa del Rei d'hoquei patins a Calafell. Espectacular, espectacular el que s'ha viscut aquests últims 4 dies des de dijous. Espectacular a nivell de joc, de partits, el que s'ha vist des de quarts de final i fins a la mateixa final. I sobretot pel color que hi ha hagut a les graderies, un autèntic espectacle. Una copa que tot seguit desgranarem, no va acabar de la millor manera pel Noia, que començava amb molt bon peu, eliminant el Barça als quarts de final, però l'aventura finalitzava a les semis. Una llàstima, perquè probablement havien fet el més difícil, però encara quedaven reptes per davant, i el Lleida doncs, va ser l'equip que va posar punt i final a la història del Noia en aquesta nova edició de la Copa, que finalment s'emportava al Reus Deportiu, trencant una sequera també força llarga, un bon grapat d'anys que els reusencs perseguien un títol de Copa, que finalment ja tenen a les seves mans a l'equip de Jordi Garcia, que també ha picat pedra, i després d'un bon inici de temporada, al final ha recollit fruits. D'una banda, la classificació per la següent ronda de la Champions, i ara títol de Copa. Per tant, van bé les coses pels roig i negres. Repassarem el que donava de si la Copa, com dèiem, escoltarem a protagonistes del Noia, en concret el tècnic, a Carlos Cortijo, i a banda de l'hoquei patins, de repassar la Copa i la resta de categories, també ens farem ressò del futbol, de la Lliga Elit, una derrota del Futbol Club Vilafranca aquest diumenge a casa davant del Figueres. Una llàstima pels de David Vilajoana, que venien amb bona dinàmica, amb bona ratxa, especialment a casa, on no perdien des del novembre, però aquesta ratxa ha arribat també al final. L'equip segueix ben situat, però queden 9 jornades en les quals s'haurà de decidir tot.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Doncs comencem el programa d'avui i la primera aturada la fem a Calafell, al pavelló Joan Ortoll, amb aquesta Copa del Rei que finalitzava ahir diumenge amb aquest títol del Reus que s'imposava per 4-5 a Lleida. Hem dit una Copa espectacular, un Reus que s'ha mostrat molt sòlid al llarg de la competició. No havíem esmentat encara a Martí Casas, que és, sense dubtes, l'home de les semifinals i de la final. 9 gols en 2 partits, 4 a la semifinal, i encara tenia guardada la gran actuació pel diumenge, per la final. El Reus, que guanyava per 4-5, amb els 5 gols de Martí Casas, un home al qual li va sentar d'allò més bé el fet de tornar a Calafell, on va jugar amb la samarreta local, amb la samarreta blanc i verda del Calafell fins l'estiu passat, quan va canviar pel Reus Deportiu. Com dèiem, la final s'imposava el Reus per 4-5, una final disputada, el Lleida va posar moció fins al final, quan semblava que el Reus doncs, pràcticament ho tenia sentenciat. Començava guanyant, això sí, el Lleida. Gol de Nuno Paiva als 3 minuts de partit. A partir d'aquí, el Reus que posava la directa i arribaven 3 gols consecutius de Martí Casas, que situava l'1-3, quedaven 6 minuts pel descans. Encara quedaria temps per un nou gol del Lleida. Tombita, Fran Torres feia el 2-3 i el quart de Martí Casas a 25 segons pel descans. Martí Casas, novament a l'inici de la segona meitat amb una nova directa fent el 2-5, però hi hauria la reacció del Lleida. Primer Nuno Paiva aprofitant el refús d'una directa fallada per ell mateix fent el 3-5, i el mateix jugador portuguès completant el seu hat-trick a 2:23 pel final, fent el 4-5. Dos últims minuts intensos en què el Lleida va tenir una directa per poder fer l'empat, no va poder ser, i encara el Reus tindria una directa a 4 segons pel final. Marc Julià no va encertar, per tant, es certificava la victòria dels de Jordi García per 4-5. El títol que va a parar a Reus. Es plantava a la final el Lleida, que abans, a les semifinals, havia eliminat el Noia, imposant-se per 2-1 en un partit intens. Com veiem, pocs gols, es decidia per només la diferència d'un gol. En un Noia, això sí, que va competir, va plantar cara, però no va trobar l'encert que probablement en els últims partits sí que havia tingut. De fet, van ser moltes oportunitats, molts intents llunyans, però la realitat és que li va costar a l'equip de Carlos Cortijo trobar la punteria i així també la porteria d'un Martí Zapater, que va estar immens, sota pals també pel Lleida. El Noia, que aquell ha eliminat a les semis, no podia continuar l'aventura en aquesta, que ha estat l'última copa per Jordi Bargalló, el jugador que anunciava la seva retirada a inicis de la setmana passada i que, per tant, doncs bé, tancava aquesta copa amb un desencís, ja que la realitat és que el Noia venia d'eliminar el Barça als quarts de final, amb la moral ben apujada. A les semis no va poder ser. El Noia quedava eliminat. Escoltem el tècnic, Carlos Cortijo.
Bueno, nosotros jugamos, bueno, primero felicidades al Lleida. Creo que nosotros hemos contrastado muy bien las cosas que hace bien el Lleida. El Lleida es el segundo equipo máximo goleador de la Euroliga, si no recuerdo mal. Por lo tanto, hemos hecho un partido defensivo acorde a una semifinal de la Copa. Y sí creo que hemos hecho méritos para marcar más de un gol. Bueno, vosotros que ya conocéis un poco la dinámica del Noia, ahora sí es verdad que estamos en un momento más dulce de cara a portería, pero bueno, siempre hemos tenido un poquito esta dificultad. Hemos generado, se ha intentado de todas las maneras, y bueno, por lo que dice Bla, igual el puntito ese de suerte que hay que tener para ganar una copa, porque para ganar una copa es muy difícil, son tres partidos de máxima exigencia, pues bueno, no lo hemos tenido. Insisto, felicitar al Lleida, hacer nuestra autocrítica y a seguir, porque nos quedan todavía competiciones por delante. Bueno, siempre que te eliminan, sea el rival, pues es una oportunidad perdida. Nosotros no lo tomamos como una amenaza, lo tomamos el partido como una oportunidad. Sabemos que estamos dispuestos a ganar a cualquiera, pero también sabemos que está todo muy igualado y que podemos perder con cualquiera. Si hoy hubiésemos ganado, mañana nos enfrentaríamos a un Reus o a un Liceo. O sea, que son otros dos gigantes, por lo tanto, una oportunidad perdida, sí, pero no por haber ganado al Barça. Sabemos la dificultad que tiene la Copa.
No, bueno, jo l'únic que tinc dubtes és el segon gol. Crec que primer la toca en Darío. Sí que després crec que la toca l'Ivan, la veritat és que és molt ràpid i tampoc t'ho puc assegurar, ja mirarem a la repetició. Tampoc sé com està el reglament de si t'afavoreix un rebot encara que la toqui un altre, que continua sent gol o no, la veritat. Bueno, s'han quedat a 9 faltes, però la realitat és que només hem fet un gol a nosaltres i a mi me n'han fet dos, vull dir que, bueno, evidentment que haguéssim pogut influir, però no ens hem de centrar en això, sinó ens hem de centrar en nosaltres. Penso que la sort que vam tenir el primer dia no l'hem tingut avui, els seus dos gols són de rebot, i penso que hem fet molts mèrits per fer gols, però la veritat és que avui en Zapatera ha estat impressionant, ha estat impecable. Llavors res, seguir i ja està.
Bueno, la pena que el gol sea bonito, feo, regular, cuenta igual. Sí, es verdad que hemos tenido esa mala suerte, han sido dos goles un poquito, una falta con un rebote, el otro con el culo, la remata, la espalda, no sé qué. Pero bueno, es un poco lo que dice Blay. También nosotros tenemos que hacer autocrítica metiendo un gol. Es complicado, ayer nos sirvió con dos. Claro, conseguimos portería cero, es muy, muy complicado. Entonces bueno, pues al final, pues sí, ellos han metido los goles que han metido, pero han metido uno más que nosotros. Cuenta lo mismo, el nuestro ha sido más bonito, mucho más bonito, pero cuenta lo mismo, por lo tanto, nada. Estamos tristes, estamos dolidos, sobre todo también por la gente que tenía mucha ilusión de allí, de San Sadurní. Bueno, soñamos con que igual aquí no ha podido ser, a ver si en un futuro tenemos cosas apasionantes por delante, a ver si nos espera algo mejor.
Evidentment, però és que en el hockey penso que el porter és una figura clau i si estem fins, doncs a l'equip es nota. Estem veient que en la Copa els resultats són bastant ajustats, Evidentment, com que hi ha molt a perdre, doncs, les defenses prevalen més que l'atac, i si li sumes doncs, que hi ha bones porteries, doncs encara estan més.
Doncs escoltàvem a Carlos Cortijo, també a Blai Roca. L'home que parlava en català era el porter, el Blai Roca, un home que també doncs, en la mateixa línia parlava d'aquesta manca d'efectivitat que va castigar el Noia i que no, va impedir al final doncs, avançar de ronda i poder superar el Lleida. Un Lleida que va ser un senyor equip, va demostrar també mèrits per poder accedir a la final. I al cap i a la fi també és això, aprofitar les que tinguis en una competició com aquesta en què es decideix el tot o res i és l'únic partit. Per tant, la importància també de saber gestionar aquests marcadors curts com és el que va fer el Lleida. Així doncs, es tanca la Copa. Nosaltres ara el que fem és una pausa i tornem tot seguit per repassar la resta de marcadors de la jornada.
El diumenge 16 de març no et pots perdre la Festa del Xató de Vilafranca del Penedès. Des de les 10 del matí a 2:15 de la tarda, vin a la Rambla de Sant Francesc i assaboreix els 5 xatons de la ruta, maridant-los amb els vins de l'ADO Penedès. Comptem amb racions de xató per a celíacs certificades per l'Associació de Celíacs de Catalunya. A la Rambla t'hi esperen moltes activitats. Per a nens, la d'aprendre a fer xató o la de posar color al xató amb un taller per pintar els ingredients del xató. I per als adults, tas de vins, visita guiada a la nova ruta Petjades del Vi, ballada de swing, artesania... Vine a menjar amb nosaltres aquesta amanida tan gustosa, perquè Vilafranca ve de gust. Tota la informació a turismevilafranca.com.
Doncs seguim amb el repàs a la jornada d'hoquei patins. Després també ens centrarem en l'agenda, en els partits del proper cap de setmana. Pel que fa a l'Hockey Lliga, que després de la Copa doncs, tornarà aquesta mateixa setmana amb partits importants pels diferents equips. Anem amb la categoria que repassem habitualment després de l'Hockey Lliga, és l'Hockey Lliga Plata. Comencem pel grup Nord, on aquesta setmana es disputava un dels partits ja de la jornada 16. El Vendrell, de fet, jugava dos partits de forma consecutiva. Un era la derrota per 6-2 a la pista del Mataró, dissabte, i diumenge l'equip jugava a casa contra el Dominicos i guanyava per 5-3. Per tant, un cap de setmana de contrastos. Pel que fa a la jornada 15, que es disputava tota íntegra aquest dissabte, teníem també el Sant Cugat 3, Companyia de Maria 3, a l'Espanyol Dominicos, que quedava aplaçat, el Sant Feliu 6, Xum 7, Mataró 6, Vendrell 2, Oviedo 4, Cerdanyola 9 i Igualada 3, Tordera 1. I com dèiem, de la propera jornada, la jornada 16, aquest Vendrell 5, Dominicos 3. Anem a la classificació. El Xum és líder amb 41 punts, segon el Cerdanyola amb 36, tercer el Mataró amb 29. Per tant, ascens directe pel Xum, jugaria la promoció al equip del Cerdanyola, aquí força definit ja. Cerdanyola amb un marge de 7 punts respecte als perseguidors, el Mataró i el Vendrell, tots dos amb 29. A partir d'aquí, Tordera amb 25, Igualada B amb 24, Companyia de Maria amb 18, Sant Cugat amb 16, Espanyol amb 14, Sant Feliu amb 9 i descens directe per l'Oviedo amb 7 i el Dominicos últim amb 6. Anem també al grup sud d'aquesta Hockey Lliga Plata, que ens deixava els següents marcadors en el retorn a la competició. Després de Carnaval, Palafrugell 1, Ribes 4, Olot 5, Reus Deportiu 1, Alcobendas 2, Lloret 4, Manlleu 10, Taradell 1, Alhambra 3, Girona 5 i Barça Atlètic 8, Congrés 2. Amb aquests marcadors tenim una classificació liderada pel Ribes a l'equip madrileny amb 33 punts, segon el filial del Reus Deportiu amb 30, tercer l'Olot amb 28, empatat amb el Girona, 26 pel Manlleu, 24 pel Lloret i el Barça Atlètic, 21 pel Palafrugell, 19 per l'Alcobendas i 13 pel Congrés, molt lluny, pràcticament sentenciats. Penúltima posició pel Taradell amb 4 punts i últim a l'equip de Granada, l'Alhambra, amb només un punt, un equip que encara no ha guanyat cap partit aquesta temporada. Nacional Catalana, on sempre parlem del Club Patí Vilanova, l'equip perdia per 5-4 a la pista de l'Arenys, derrota, I a la classificació, doncs veiem el Vilanova amb la zona mitja de la classificació, 13ens amb 31 punts, no massa lluny de les quatre primeres posicions, però ja es comencen a escapar. Es troben a 8. Això sí, aquesta lliga tan llarga i que encara té moltes coses en joc. Anem a la primera catalana, aquí amb aquest grup, amb diferents equips de casa nostra presents. Un d'ells, el Club Patí Monjos, que perdia per 2-5 davant del Calafell. El filial del Noia, el Noia B, guanyava per 3-5 a la visita al Sant Cugat. I també destacar que el Mollerussa no fallava al perseguidor del Noia i guanyava per 1-3 a la visita al Ripollet. També destaquem el Vendrell 4, Vilanova 1. A la classificació tenim el Noia amb líder amb 58 punts. A només un es troba el Mollerussa amb aquest frec a frec que estan protagonitzant tota la temporada. Pel que fa a l'equip del Vilafranca, amb la victòria, 13ens amb 27 punts. Els Monjos, que perdien el seu partit, són 14ens amb 25 punts. Seguim amb més hoquei. Ara l'aturada la fem a l'altra categoria de primera, a la categoria femenina, on el Patí Vilafranca guanyava el seu partit a casa aquest dissabte. Victòria per 4-2 davant l'Horta. Un triomf amb hat-trick de Paola Vázquez i l'altre gol que el va fer la Jana Tarela. Nova victòria per les d'Enric Batlle, que segueixen liderant la categoria amb 55 punts, pujarien directament, i ja han arribat a la xifra rodona de 100 gols a favor. Per darrere trobem el Palau, a l'equip filial, que això sí, amb 49 punts i un partit menys no té opcions de pujar, ja que a la Nacional Catalana hi ha un equip que és de superior categoria. Ells són filials i no poden pujar. Anem a la segona catalana. Aquí també destacar la presència d'equips de casa nostra, el grup C, un d'ells el Sant Ramon, que ja jugava el seu partit abans del Carnaval, fa unes quantes setmanes, el dia 26 de febrer, concretament, aquest partit de la present jornada, victòria per 11-1, que ja van comentar, davant dels Reus Ploms, i el Riu de Bitlles, que també jugava la setmana passada i que empatava 3 davant del Mollerussa. Era jornada de descans i tornaran a l'acció aquest diumenge, concretament al Sant Ramon, a la pista del Cubella. És un partit decisiu, ja que juguen primer contra segon, dos equips separats per 6 punts, però això sí, un Cubelles que no ha perdut cap partida aquesta temporada. Per la seva banda, el Riu de Bitlles, dissabte a les 8 del vespre, visitarà la pista del Amposta. I tanquem el repàs a l'hoquei patins amb la tercera catalana, també una categoria on molts dels partits del grup penedesenc ja s'havien jugat fa un bon grapat de dies. Els repassem de tota manera. Vilassana 1, Noia 5, Igualada 9, Torrelles 4, Monjos 0, Torrelavit 10, Lleida 7, Casal Esplugues 5, La Seu d'Urgell 4, Calafell 5 i Ribes 4, Vilafranca 6. Tornaran a l'acció aquest cap de setmana, divendres a 2:15 de la nit, Torrelavit Igualada, dissabte a 8:15, Vilafranca al Canyiz, a les 3 de la tarda de diumenge, Calafell Tàrrega, a les 6, Noia Ribes, a 7:15, Casal Espluga, La Seu d'Urgell, i a les 8 de diumenge, Torrelles Lleida. Amb això tanquem el repàs a l'hoquei patins, fem una nova pausa i tornem tot seguit.
Les 10 aventura a Sant Quintí de Mediona. Ara és l'hora de gaudir en plena natura i amb tota la seguretat de les 10 aventura. Feu les vostres reserves al 696 965 684 o bé a lesdeusaventura.cat. Ha arribat l'hora de poder passar un bon dia a un dels millors parcs d'aventura de Catalunya. Circuits per a nens a partir d'un any, circuits acrobàtics, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades, amb els amics, amb la família. Les 10 Aventura, a Sant Quintí de Mediona.
I encara tenim més hoquei, que repassem tot seguit, pel que fa a la propera jornada. També ens farem ressò de la Lliga Femenina, de la Lliga Iberdrola, que en aquest passat cap de setmana, en els últims dies, ens deixava els següents resultats. Manlleu 5, Alcalà 0, Vilassana 8, Mataró 1, Palau 13, Sant Cugat 0, Telecable 9, Bigues i Riells 1, Corunya 1, Voltregà 1, Raixoi 1, Cerdanyola 4. I un altre partit que quedarà pendent de disputar-se és el Benvibre Fraga, que es disputarà demà dimarts a 9:15 del vespre. Aquest Fraga, aquest equip, amb presència penedesenca, que és l'actual tercer classificat de la Lliga, amb 42 punts, empatat amb el Vila-sana, que és el quart. Per davant seu tenen el Telecable, el líder, amb 48, i el Palau, segon, amb 45. Molt lluny ja la resta. Manlleu amb 28, Cerdanyola amb 25, o Corunya amb 22. També el Sant Cugat, amb la portera, amb Carla Batlle, vuitena posició, amb 21 punts. Properes jornades, en aquest cas de l'Hockey Lliga, tornarà a l'acció aquest cap de setmana el Noia, després del desencís de les semis de Copa, que jugarà el dissabte a 8:15 del vespre a la visita al pavelló Francisco Laporta del COI, un partit en una pista complicada, un Alcoi que ve de jugar també la Copa, va quedar eliminat als quarts de final, però fer un bon paper davant del Lleida en el primer partit de la competició. La resta de la jornada, Voltregà Caldes a les 8 de dissabte, a 9:15 Igualada Vic, i l'altre partit en presència comarcal, el Reus Deportiu Vilafranca, dissabte a les 9 del vespre. Els de Guillem Pérez, que visitaran la pista del vigent campió de Copa, sortida complicada per l'actual penúltim classificat, un Vilafranca que compta les seves últimes opcions de permanència en un sprint final que serà també apoteòsic. Haurà de jugar contra el Barça, haurà de jugar contra el Liceo, aquest partit contra el Reus, també Igualada o Lleida, i pel mig un duel important també contra un altre històric en hores baixes, però que també en aquest cas es juga la permanència, com és el Voltregà. Aquest partit es jugarà entre setmanes, serà el dimecres 19 de març a les 9 de la nit. També important puntualitzar aquest horari. La resta de la jornada 20, la primera després de la Copa, diumenge a les 12, Liceo Alpicat, a 1:15 Lleida-Calafell, i a les 4:10, Barça-Sant Just. Aquest partit que es televisarà per la xarxa. Aquest és l'horari de la tele. I pel que fa al panorama de l'hoquei patins europeu, ja fa uns dies que quedaven configurats els partits, les eliminatòries de la Champions masculina, que ara ja van fixant també els horaris dels quarts de final. El dia 27 de març, a les 7 de la tarda, horari portuguès, el Porto Oliveirense, a 9:15 de la nit, el Liceo Barcelos, a 9:15, Trissino Noia, i a la mateixa hora el Reus Benfica. Dels partits de tornada només sabem l'horari del Noia, el partit de tornada a l'Ateneu el 3 d'abril a 9:15 del vespre, aquest Noia Trissino, que esperem que el Noia pugui arribar amb un bon resultat al partit de tornada. També a la Champions femenina han quedat fixats els partits de la Final Four, una final amb 3 dels 4 equips de la Lliga Iberdrola. La primera semifinal, aquest Telecable Fraga, i la segona, Palau Benfica. Aquests partits que es disputaran el 26 d'abril, encara sense horari fixat. I també coneixem ja que la final a 4 de la Europe Cup es disputarà a Igualada per segon any consecutiu. Una Igualada que serà anfitrió, l'any passat ja va ser-ho, es va proclamar campió a les Comes, i aquest any intentaran repetir-ho. Aquesta final a 4 que es disputa el 29 de març, una de les semifinals, el duel d'equips d'Hockey Lliga, l'Igualada-Lleida, i per altra banda, un duel portuguès, Ribadave-Tomar. Encara no s'han fixat horaris d'aquesta competició, però sí que el que dèiem, aquesta final a 4 de la Europe Cup, que ja ens aniríem els dies 29 i 30 de març al pavelló de les Comes d'Igualada, les semis el 29, el dissabte, i la final el diumenge, molt probablement al migdia. L'any passat va ser a les 12 del migdia. Aniran una miqueta per aquí també els trets en aquesta edició d'enguany. I fins aquí aquesta nova edició de l'Esports 14. Abans d'acabar, avui us recordem que en el panorama d'hoquei patins tindreu una nova cita amb el Parlem d'hoquei radiofònic aquest proper dimecres en l'horari habitual per escoltar i repassar el que donava de si també aquesta Copa, també amb algun que altre protagonista segurament, i també nova edició a Penedès Televisió del Parlem d'hoquei amb Xavi González, una nova edició a la qual també ens deixarà nous protagonistes, en aquest cas aquesta setmana. El Xavi, que ens comentava que tindrà la visita de jugadors del Club d'Esports Vendrell al llarg de la temporada. Sempre doncs, hi ha aquesta rotació de diferents equips de la vegueria i aquesta setmana torn pels vendrellencs. Nosaltres seguirem aquesta setmana amb més Esports 14. Tornarem demà dimarts a la mateixa hora. Fins aleshores, que acabeu de passar un molt bon dilluns. Que vagi molt bé.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.